Bona tarda, són les 7. Us parla Pere Gallifa. Ara mateix hauria d'arrencar la 65a edició de la Festa de l'Esport al Teatre Principal. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Durant l'acte es coneixerà quin esportista i quina entitat de la ciutat s'enduen el premi per la seva tasca durant la temporada passada. L'acte serà conduït i dirigit pel cap d'antena d'aquesta casa, en Sergi Garcés.
En uns minuts connectarem amb Joan Blanc perquè ens doni tots els detalls. Més coses, les 40 famílies del bloc ocupat per la PA, al carrer de Sant Ferran, celebren la regularització de la seva situació.
Durant tot el dia d'avui, i tots els inquilins han signat els contractes de lloguer social. D'aquesta manera, deixen enrere 5 anys de lluita, incertesa i també de preocupació. L'Urimari Bustillos és una de les afectades.
Después de tanta lucha, fui de las primeras familias que entró a vivir en el bloque por diversos desahucios que tuve. Gracias al apoyo de la PA ya estamos aquí. Hoy siento tranquilidad, ya por fin se acaba el tanto esperar, la angustia, la necesidad. Ya por fin firmamos, ya por fin podemos estar tranquilos, respirar, nuestros hijos. Me alegro por todos, porque todos y cada uno de nosotros hemos pasado la angustia de no tener dónde vivir, ¿no? A veces siempre pienso que si no fuera por el colectivo, no sé dónde estaríamos hoy nosotros.
La PA també ha estat protagonista avui per l'ocupació durant 24 hores d'una oficina del BBVA a Amat, a l'Avinguda Matadepera. Dels dos desnonaments que volien parar, n'han aconseguit suspendre un.
I avui hem parlat amb els responsables de Cipo perquè la cooperativa celebra els 50 anys d'història.
A part de reivindicar que porten 9 anys amb fons públics que reben congelats, han anunciat que també celebraran el 50è aniversari a la Faràndula amb un espectacle de màgia, entre d'altres activitats.
I aquest cap de setmana arriben les festes majors de Sol i Padrís i Espronceda.
Unes festes majors que venen farcides d'actes per a tots els gustos, dinars populars, orquestres de tota la vida, havaneres, diables i també festes de l'escuma.
Després aprofundirem en els programes d'actes de les dues festes majors. Abans, però, rebeu una salutació de Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
I ara és moment d'anar als serveis. A Sabadell avui hem tingut un dia bastant estiuenc, amb 23 graus, però què passa a la resta del país? Doncs ens ho explica Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Tarda marcada pels xàfecs al nord del territori, precipitacions localment acompanyades de calamarsa o pedra, sovint en forma de tempesta, i sobretot es carreguen a la zona del Ripollès, la Garrotxa i també l'Alt Empordà. Amb el pas de les hores, aquestes precipitacions podran afectar altres sectors de l'interior del quadrant nord-est i també a l'àrea del Prepirineu i en alguns sectors també del prelitoral, fins i tot de manera aïllada en d'altres comarques de l'interior. Ruixats que al final de la jornada esperem que vagin a la baixa. Demà matí tranquil, amb alguns núvols prims, a la tarda de nou amb alguns ruixats de caràcter local, sobretot al nord del país, creiem que menys intensos, i diumenge el temps serà més insegur en conjunt amb precipitacions que al llarg del matí avançaran de sud a nord i sobretot les més continuades esperem doncs, que es produeixin a la zona del litoral i prelitoral sud i també central. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Dolors. Ja hem donat un cop d'ull al cel, anem a mirar a la terra com estan les carreteres i podem dir que a l'altura de Sant Quirze hi ha 2 quilòmetres de circulació amb retencions, tant en sentit Manresa com també cap a Barcelona. I a Cerdanyola doncs, també trobem retencions en l'enllaç amb la C58 cap a Girona d'uns 3 quilòmetres. Finalment, a la ciutat comtal, 12 quilòmetres de congestions a la Ronda de Dalt cap al Nus de la Trinitat. També hi ha trànsit saturat a la Meridiana i al carrer València. Si heu de passar per aquestes vies, precaució i paciència. I avui comencem l'informatiu amb l'actualitat esportiva. Ha arribat el dia en el marc del 65è edició de la Festa de l'Esport. Avui coneixerem l'esportista i l'entitat esportiva de la ciutat més destacats de l'any. L'acte ha començat a les 7 al Teatre Principal i allà hi tenim el nostre company Joan Blanc. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Joan. Bona tarda, Pere. Com dius, amb puntualitat pràcticament anglesa, ha començat aquest acte aquí al Teatre Principal de Sabadell. Mica en mica ja estan entrant tota la gent. De fet, queden poques persones aquí al hall de l'hotel esperant el seu torn per anar seient les seves respectives butaques i, evidentment, amb molta presència de la gent del món de l'esport. Si comencem, per exemple, per les entitats, doncs hem vist el president de la Joventut Atlètica Sabadell, el Josep Molins, el president del Club Esportiu Sant Nicolau, Jordi Vallhonrat, el president també del Club Esportiu Mercantil Jordi Graner, representants del tennis Sabadell, del Cercle Sabadellès, representants també de l'OAR Gràcia Sabadell, moltes persones, moltes personalitats conegudes, i pel que fa als esportistes, doncs amb una novetat respecte a l'acte que es va fer dimarts de finalistes, tenim la presència també d'Aleix Gómez, el jugador del Futbol Club Barcelona Lassa d'handbol, que avui sí ha pogut fer un forat a la seva agenda i ha estat present també aquí en el Teatre Principal. Veurem si és un dels que opta a la victòria final. Recordem que als voltants de 8:45 es donarà el nom del millor esportista i la millor entitat del 2017 de la nostra ciutat, i que abans, en una mitja horeta aproximadament, els membres del jurat hauran de fer la primera votació. Per tant, coneixerem els 5 descartats, o més ben dit, els 5 finalistes en les dues categories. Això serà, com diem, d'aquí a mitja horeta al Teatre Principal.
Moltes gràcies, Joan. Estarem atents a aquestes informacions.
L'esport sabadellenc a Ràdio Sabadell.
I us ho dèiem en titulars, les 40 famílies del bloc ocupat per la PA al carrer de Sant Ferran respiren tranquil·les. Finalment han aconseguit signar un lloguer social per 5 anys que permet regularitzar la seva situació. Durant tot el dia d'avui, les famílies han anat passant pel Centre Cívic de Gràcia a signar els contractes.
5 anys de lluita que finalment han permès que les més de 160 persones del bloc tinguin un contracte de lloguer. Aquest s'ha contractat amb una renda de 150 euros mensuals, que en el cas que superi el 30% dels ingressos familiars rebrà també una ajuda municipal. La portaveu de la PA, Rosa Païssa, considera que és una victòria important per tots els moviments socials de la ciutat.
Aquesta regularització de les 40 famílies del Bloc de Gràcia és una victòria històrica, no tan sols pel nostre col·lectiu, sinó per l'autoorganització popular de la ciutat i del país. El fet que avui 148 persones, entre els quals 64 menors i criatures, comptin per fi amb la seguretat de viure en una llar amb un contracte de lloguer social gràcies a l'acció directa de la lluita col·lectiva, ha de ser un orgull per totes aquelles persones que creiem en la transformació i la justícia social.
El secretari d'Habitatge de la Generalitat, Carles Sala, ha explicat que la sessió s'ha allargat tant pels problemes que la Sareb ha posat per adaptar l'estació elèctrica de l'immoble.
El principal drama és una estació transformadora. Sense l'estació transformadora, que en aquest cas hi ha hagut intents de que, a més, el propietari no volia fer-se càrrec del cost de la descàrrega de l'estació transformadora, doncs no s'instal·lava. I, per tant, mentre això no es feia, doncs era impossible obtenir la cèdula d'habitabilitat, requisit que és necessari per poder formalitzar contractes de lloguer.
L'acord signat pels inquilins els compromet a una gestió del bloc de caràcter horitzontal i assembleari.
I la plataforma d'afectats per la hipoteca també és notícia avui per l'ocupació d'una oficina del BBVA a l'avinguda Matadepera. La tancada, que s'ha allargat gairebé 24 hores, ha acabat sense èxit. L'entitat financera manté la data del 6 de juny per executar el desnonament de la Rosalinda i la seva família. Marcelí Rojas, un dels membres de la PA que ha pres part de l'ocupació, ha explicat per què el BBVA no vol negociar aquest cas.
Està movent tot el civil que s'ha pogut a fora. L'entitat, en aquest cas, la justificació que dona per no parar durant un temps i entrar en el procés de negociació, la justificació no és altra que aquesta mare no està en la hipoteca, però que sí que està, són una parella de fet, i que està igualment, o ha estat igualment, pagant les quotes religiosament com fins que s'ha pogut, evidentment, no? Llavors, la justificació que dona simplement és que ella no està dintre d'aquesta hipoteca.
Tot i que el banc es nega a aturar el desnonament, els activistes de la plataforma avisen que impediran el pas a la comitiva judicial, que dimecres vinent ha d'executar el llançament hipotecari. És la segona ocupació que la PA protagonista aquesta setmana per frenar un desnonament.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe. Radiosabadell.fm.
Els responsables de CIPO, que treballa amb discapacitats psíquics i persones amb malalties mentals, confien que el nou govern català doti de més recursos les entitats del tercer sector. La cooperativa, que fa aquesta demanda tot just quan es compleix 50 anys de vida, porta amb els fons públics que rep congelats des del 2009. El director de CIPO, Xavier Martínez, n'ha parlat de tot plegat en una entrevista al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Martínez ha explicat que els mòduls que reben les entitats sense ànim de lucre per pagar els professionals que hi treballen es mantenen igual des de fa 9 anys. Una circumstància que ha complicat el seu dia a dia, ja que han hagut de fer mans i mànigues per sobreviure. El director de CIPO ha lloat l'esforç que han fet les famílies i treballadors de la cooperativa.
La veritat és que ha sigut dur, ha sigut complexa. Hi ha hagut esforços per part de les famílies que, doncs, bueno, doncs algunes d'elles doncs, han col·laborat econòmicament a poder fer sostenible tota aquesta situació. A més, també hem tingut la gran col·laboració molt important dels professionals que treballem en els centres, també, quan dic treballem, perquè hem sigut tots, que d'alguna manera ens hem posat a treballar i sacrificant-nos alguna part del nostre sou perquè el projecte pugui seguir endavant.
Malgrat això, la valoració dels 50 anys de trajectòria de CIPO és més que positiu. Un dels objectius era fomentar la inserció laboral del col·lectiu, un repte que n'han assolit amb escreix. Ara, però, volen obrir-se un espai amb altres sectors que consideren més competitius, com el del reciclatge.
Com a projecte de futur volem entrar, diguéssim, dintre el que és tot el món del reciclatge, perquè pensem que també doncs, bueno, és una feina de futur i pensem que pot ser una feina també que d'alguna manera, doncs, bueno, com abans comentaves, hem fet bugaderia, hem fet diferents tipus de projectes que han sigut consolidats i que han anat molt bé, com jardineria, bugaderia, etc. I ara doncs, bueno, pensem que el reciclatge pot ser un dels punts importants de futur, per tant, vull dir, estem ja començant a caminar cap a aquest camí i també doncs, col·laborem amb empreses d'aquest món.
Aquest, però, no és l'únic projecte que tenen entre mans. Aquest mes de juny, la cooperativa posarà en marxa una nova residència per als seus usuaris al barri de Castellarnau.
Per celebrar els 50 anys de trajectòria, CIPO ha organitzat un espectacle de màgia aquest diumenge a la Faràndula. No serà l'únic acte per celebrar l'aniversari. Al novembre hi haurà una cursa, mentre que el casal Pere IV acollirà una exposició que repassarà les 5 dècades de vida de la cooperativa.
Ràdio Sabadell. Notícies.
I anem cap a la cultura. El calendari de festes majors de la ciutat marca que aquest cap de setmana és el torn d'Espronceda i Sol i Pedrís. Des d'aquesta tarda i fins al diumenge a la nit, els dos barris sortiran al carrer per participar en totes les activitats organitzades per les associacions de veïns.
La música serà la protagonista de bona part dels actes d'Espronceda, començant per una discomòbil amb DJ Rufo. Això serà aquesta nit, mentre que demà pujarà a l'escenari l'orquestra Platinum. Un dels altres protagonistes de la festa seran els Sentinelles d'Arquemis, la colla de diables del barri. En parla Andrés Avellaneda, president de l'Associació de Veïns al programa Al Matí.
Els Diables d'Arquemis fan una altra batucada a les 20 hores i un espectacle de Unicolor a les 22:10, el bateig dels nous components de la colla i iniciaríem com el correfot per les carrers del barri.
Pel que fa al barri de Sant Oleguer, a 7:45, les campanes repicaran per donar el tret de sortida a la celebració. D'entre la vintena d'activitats proposades, destaca per segon any consecutiu el concert d'Hotel Cochambre. Els veïns comenten la importància dels anunciants de la revista de la Festa Major. Són Ramon Fernández i Antonio Rodríguez.
Les entitats han sigut gràcies molt als participants que participen en l'anunci del llibret, perquè gràcies a ells, si no, això és... Aviam, es faria una festa, però no seria la festa que volem fer. Volem fer una festa del barri una mica gran. Llavors, amb la gent que participa en aquests anuncis, ajuden una mica a lo que traiem durant tot l'any.
Diumenge a 11:15, la festa acabarà amb un espectacular castell de focs des del pont de Sol i Pedrís.
Els sabadellencs, tancat per defunció, tornen a l'escenari. Després de presentar el seu últim treball, Temps de dubtes, la banda liderada per Jaume Papell actua aquest vespre al bar del Velòdrom de la Creu Alta. Els Tancat presenten amb una formació semiacústica amb Valentia Dell a la guitarra i Jordi Ferreres com a bateria, a més del baix de sempre, Enric Romà.
Aquest vespre repassaran els temes del seu últim àlbum, Temps de dubtes, i tot i que el compacte va sortir al mercat el passat novembre, les cançons provenen de l'última etapa del grup durant els 90, quan aquest grup es trobava a l'escena del rock català. Jaume Papell, cantant dels Tancat per defunció, recorda recorda així aquella època en una conversa al programa Xocolata Express de Pere Massaguer.
Que jo tenia la percepció de que haguéssim crescut millor que altres bandes companyes del rock català, que crec que van caure una mica en un discurs més adolescent i es van quedar allà, no? I nosaltres jo crec que haguéssim pogut fer que la gent quan es fa gran hagués continuat seguint una banda amb unes lletres ja més adultes, amb una proposta, amb uns canvis, perquè estilísticament podem jugar amb diferents estils dins del que és el rock i el pop, no? I se'ns va tallar la carrera, esclar, se'ns va tallar la carrera, i aquesta falta de continuïtat que vam tenir aquells 3 anys que vam estar sense fer disco, etc., amb el temps trobo que ens ha fet, doncs, això, doncs, que ara moltes vegades la gent de menys de 38 anys no ens coneix.
El concert dels Tancats per Defunció començarà a 10:45 de la nit i no hi ha entrades. El grup farà servir el mètode de la taquilla inversa.
I seguim amb música perquè Can Puigcener celebra aquest cap de setmana la 13a Festa Intercultural. El barri viurà avui i demà dues jornades festives a la plaça 1 de maig que mesclen totes les cultures i dedicades a totes les edats, des de contes, teatre i dansa per a infants, a espectacles de percussió, rap flamenc, cançó àrab o sevillanes.
Els actes programats són gratuïts i la intenció és crear un clima de convivència entre el veïnat, ja que molts d'ells són nouvinguts. Aquesta tarda hi ha actes com un contacontes de l'Ola Anglada, cançó àrab a càrrec de Selat Al-Wassal, percussió africana a càrrec d'Anna Irós n'Àfrica o tallers organitzats pel Secretariado Gitano. Margarita Pérez és una de les organitzadores.
La música, el teatre, l'esplai, el grup d'esplai La Baldufa, tothom, amb una situació de festa, doncs és més fàcil, la relació és més divertit, és donar un aspecte lúdic a aquesta interculturalitat, no? Totes les cultures al llarg del temps mantenen les seves tradicions, les seves festes, i pensem que el barri també pot quedar reflectat això, no?
La festivitat acabarà demà amb un espai de racons organitzat per l'esplai La Baldufa i teatre de sainets i sevillanes, organitzat en aquest cas pel Club de Jubilats. Tot i això, l'exposició sobre els 40 anys de l'escola d'adults es podrà visitar fins al 15 de juny.
Amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsabd.com.
Hi ha nassos grans i nassos petits, nassos arrufats i nassos fins, nassos cap a dalt, cap a baix, el nas curiós i un pam de nas. Però només hi ha un nas que fa feliç a milers d'infants, el teu nas. Vine a un dia de nassos de Pallapupes i ajuda'ns a omplir de riure els hospitals. Compra la teva entrada a meitat de preu a pallapupes.org.
Hi ha coses que esperes...
Intrusia.
Però que et deixen confinat a casa.
Sí, els falses hobbits!
No pateixis, escolta Quimèric.
Sí! Gamers, trequis, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
Escolta'ns a Ràdio Sabadell cada divendres a les 8 del vespre.
I en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Taxi Sabadell. Serveis per a viatges de llarg recorregut les 24 hores. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell. Sí.
Anem a repassar tota l'actualitat informativa més enllà de Sabadell i la comarca. Pedro Sánchez arriba a la Moncloa. La moció de censura del PSOE ha fet caure el govern Rajoy. Amb la votació s'ha posat punt i final a 7 anys de govern popular.
Votos a favor de la moción de censura, 180. Votos en contra,
161.
Abstenciones, 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que, de conformidad con el artículo 178 del reglamento, se pondrá en conocimiento de Su Majestad el Rey y del presidente del Gobierno.
Els socialistes han rebut el suport de Podem i les confluències, Esquerra, PDeCAT i Bildu, mentre que els 169 diputats del Partit Popular i Ciutadans hi han votat en contra.
També hi ha hagut una abstenció, la de l'única diputada de Coalició Canària al Congrés. Sánchez ja ha parlat amb el rei Felip VI, qui les pròximes hores el nomenarà president del govern central. La presa de posesió serà demà a les 11.
Soy consciente de la responsabilidad que asumo, del momento político tan complejo que vive nuestro país, y lo que puedo manifestar es que, además de ser plenamente consciente, voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación, primero para transformar y modernizar nuestro país, que es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista cuando ha gobernado, y en segundo lugar para atender las urgencias sociales de muchísima gente que sufre precariedad y que sufre desigualdad.
Mariano Rajoy ha reaparegut al Congrés amb la sessió en marxa.
En una breu intervenció ha felicitat a Sánchez després d'assegurar que acataria el resultat perquè és un demòcrata. També ha desitjat sort al nou govern pel bé d'Espanya.
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré.
Un cop ha sortit de l'hemicicle, no ha volgut fer declaracions als periodistes.
I des de Sabadell, els socialistes reaccionen al canvi de govern.
La secretària d'Organització dels Socialistes Sabadellencs, Marta Ferrés, creu que aquest canvi a la Moncloa no serà només estètic.
No, jo crec que no només es tracta de fer fora el Rajoy, sinó que el que es tracta sobretot és d'entrar per demostrar que som diferents. I aquest canvi jo crec que es veurà doncs, amb tot, no? amb fer polítiques progressistes de veritat, per tant, amb acabar amb les polítiques conservadores radicals que ha fet el govern del Partit Popular. Jo crec que també es veurà amb les relacions entre Catalunya i Espanya. N'estic convençuda doncs, que el Pedro Sánchez és una persona de diàleg i tot el seu equip segur que estarà doncs, molt més sensibles a aquests temes i, per tant, es demostrarà, i això és la part que ens il·lusiona, no? Com al final no és el mateix.
Podem es posa a disposició de Sánchez per formar govern.
El líder de la formació, Pablo Iglesias, ha obert la porta a formar un govern bipartit amb els socialistes que pugui arribar fins al 2020. Ja sonen alguns noms per ocupar les carteres com José Luis Ábalos, Margarita Robles o Meritxell Batet.
El president de la Generalitat es querella contra Soraya Sáenz de Santamaría i Mariano Rajoy.
La querella s'ha presentat avui al Tribunal Suprem i és per prevaricació per omissió de la negativa a publicar el decret d'anomenament del govern del 19 de maig.
La Fiscalia Alemanya presenta una nova sol·licitud d'extradició per Carles Puigdemont.
Aquesta vegada inclou els delictes de rebel·lió i malversació de fons públics. El fiscal també ha demanat el seu ingrés a presó al considerar que hi ha risc de fuga.
I l'Audiència Nacional no veu el delicte de terrorisme pels joves del Sasso.
Els joves de la localitat navarresa s'enfronten ara a càrrecs de desordres públics, lesions i amenaces amb penes que poden anar dels 2 als 13 anys de presó.
I en Marc Pijuan ja és a l'estudi. Això significa que és temps d'esports. Marc, bona tarda.
Bona tarda, Pere.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergio Montero és la tercera baixa del Centre d'Esports Sabadell de cara a la pròxima temporada. Així ho ha anunciat el propi jugador aquesta mateixa tarda a les seves xarxes socials. Montero s'afegeix així a la llista d'Adri Díaz i Miguel García, que també han abandonat ja l'entitat arlequinada. El jugador, sorgit de l'Obrador, va debutar amb el primer equip en l'últim partit de Lliga contra el Lleida Esportiu.
Un Sergio Montero que aquesta temporada ha combinat el seu paper al filial amb el primer equip i que diu que aquest és un adeu a contracor i que Montero encara no ha paït. En la nota penjada a les xarxes socials assegura que marxa dolgut amb el tècnic Toni Saligrat per unes paraules que el de Torrent va expressar a l'hotel suís d'aquesta casa. Montero se'n va agraint, això sí, l'estima de l'afició del Sabadell i com un arlequinat més, diu.
I el Sabadell B tindrà nou entrenador la pròxima temporada. El descens a segona catalana ha comportat la sortida de Carlos López, que avui ha estat destituït del càrrec en una decisió que ha entès perfectament el fins ara tècnic arlequinat.
Un descens traumàtic i cruel que ha acabat amb l'adeu de Carlos López de la banqueta del filial. El sabadellenc admet que és el principal responsable, tot i que torna a deixar clar que la temporada del seu equip, a tots els nivells, ha estat molt complicada.
No vull culpar ningú, al final... Jo estava al capdavant del filial i jo sé la feina que hem fet nosaltres, que ha fet el Branso, i si, pues sí, potser sí que sóc el màxim responsable que va sacar diguem que la manera de treballar o els recursos que hem tingut doncs, han sigut tan escassos que, que la gent que realment ha seguit això, jo segueixo pensant que fer 40 punts és un miracle.
La intenció de Carlos López és seguir entrenant, però no descarta tornar al futbol base. Primer toca reflexionar la situació amb el seu cos tècnic i esperar una bona oferta. El que té molt clar, diu l'entrenador sabadellenc, és que no renunciarà al seu repte personal d'obrir-se camí a les banquetes.
Suposo que ara també em toca reflexionar una miqueta, també parlar molt sobretot amb l'Isar, que és, és la persona que m'acompanya sempre, però és el físic, i entre els dos doncs mirarem aviam què és el millor per nosaltres o el que entenem que és millor, però el que està clar és que tots seguim tenint ganes d'entrenar i que som molt joves i hem fet molts anys, però perquè hem començat molt joves. I espero que em quedin molts anys entrenant encara.
Mentrestant, i a l'espera d'aquesta oferta que pugui arribar, Carlos López continuarà desenvolupant la seva tasca de director esportiu del futbol base del Club Esportiu Mercantil.
El Sabadell Nord, campió del grup 4 de segona catalana, s'estrena aquest cap de setmana a la Copa Catalunya Amateur. L'equip de Can Uriac visita el camp del Juan 23, un terreny de joc estret en el qual esperen els sabadellencs molt joc directe.
Serà un derbi ballesà i que arriba, això sí, a la recta final de la temporada. L'entrenador dels de la zona nord, Quico Díaz, creu que aquesta competició té parts positives i d'altres que no tant.
El inconveniente, pues bueno, se alarga más la temporada, tienes que hacer todavía más entrenos, los chicos, bueno, en vez de empezar a descansar ya en vistas de ir preparando ya la pretemporada de la temporada que viene, se van a cortar los días de vacaciones. Y lo bueno que tiene por un lado, luego lo tenemos en handicap por otro.
Per contra, com ara deia Quico Díaz, el duel servirà també per donar minuts a aquells jugadors que al llarg de la temporada no n'han tingut tants, sobretot no han tingut tant protagonisme. Ho apunta Quico Díaz.
Competició que los jugadores que han tenido menos minutos durante el campeonato pues tendrán más protagonismo, ¿no? Lo que pasa que los otros chicos, los que han estado durante todo el año trabajando, se merecen también, ¿no?, jugar. Y es una competición que, bueno, que su parte bonita es, si eres capaz de llegar, si eres capaz de pasarte estas tres eliminatorias, te metes en semifinales a finales de agosto y quedar campeón de Cataluña amateur, pues sería redondear una temporada brutal, ¿no?
En tot cas, demà a les 7 de la tarda es juga a Terrassa aquest Juan 23 Sabadell Nord de la Copa Catalunya Amateur.
Parlem d'handbol perquè l'Oar Gràcia li val tot el que no sigui perdre per més de dos gols per passar ronda a la Copa Catalunya i plantar-se així als quarts de final. De moment, paper immaculat dels vertiblancs, que rebran demà el Bordils B, equip que ha baixat però al qual no han pogut guanyar ni a la primera ni a la segona volta de la Primera Nacional.
I Miquel Benítez, l'entrenador del Gràcia, espera per fi poder superar un filial gironí que sempre diu té un ritme de joc molt alt.
El Bordils, la motivació és aquesta, és... va ser potser una de les derrotes més dures i en un partit molt irregular per part nostra, la primera volta de la Lliga. La segona volta tampoc vam acabar de jugar bé i vam treure un puntet, vam salvar un puntet, però realment hauríem d'haver estat capaços de guanyar els dos punts i ara tenim una tercera oportunitat i aquesta jo crec que ha de ser la bona.
El tècnic local intenta trobar una explicació al per què el seu equip encara no ha pogut guanyar els bordilencs. Diu que tots dos conjunts són molt semblants.
Jo crec que salvant les diferències, és un equip molt semblant al nostre, equip molt jove, molt lluitador, molt intens, i clar, quan ens trobem equips que planten la mateixa intensitat que nosaltres, que també saben córrer, que també són intensos i que juguen sense por, ens creem problemes, i aquest equip té això.
Aquest partit arrenca demà a les 6 de la tarda al carrer Bocaccio, aquest Oar Gràcia Bordils B.
Parlem ara de bàsquet en cadira de rodes, perquè el Global Bàsquet pot guanyar demà el títol de la Copa Catalunya. L'equip sabadellenc ve de quedar-se només un punt d'aixecar la Lliga Catalana contra el Penya.
Demà disputen a Manresa aquesta altra competició amb la qual tanquen la temporada. Òscar Trigo, l'entrenador del Global, admet les ganes de treure's l'espina.
Moltes ganes de refer-nos i de demostrar la línia de joc que tenim, que per moments ha sigut excel·lent, i aquest cap de setmana passat, encara de la derrota, únicament per dos punts, va haver-hi moments de joc excel·lent, no?
Per aconseguir el campionat, però haurà de superar el Futbol Club Barcelona, equip que ha entrat a la Final Four de segona divisió i que, tot i ser de inferior categoria, és el vigent campió de la Copa, i el Tarragona, un rival molt físic, tot i que no competeix en categories nacionals, només catalanes. A 9:45 del matí, el partit contra el Tarragona, i a 5:45, el del Barça.
Moltes gràcies, Joan. Nosaltres marxem. La informació tornarà a Ràdio Sabadell dilluns a les 9 al magazín al matí i també als butlletins horaris. Podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar el portal web radiosabadell.fm. Que passeu un bon vespre. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.